que està patint el país aquestes últimes hores. Bé, ho deixarem aquí. Jordi Costa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Teníem aquesta compareixença i el cap dels bombers actualitzant-nos. Vull dir, nosaltres ho deixem aquí. Si hi ha qualsevol cosa, tot vostre, des del tot Costa.
Molt bé, doncs ens hi posem.
Perfecte, que vagi molt bé a tothom. Fins demà a les 4.
Fins demà.
Tot Costa.
Ara que el Mundial havia arrencat de debò, deixant-nos els primers resultats històrics, com l'eliminació del Brasil a peus de Noruega, la FIFA ho ha empastifat tot aixecant la sanció a un jugador dels Estats Units perquè Trump s'ha queixat. L'escàndol és majúscul i la genuflexió d'Infantino encara més.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns 6 de juliol de 2026, el dia en què Espanya juga els vuitens de final d'aquest Mundial contra Portugal. De seguida anirem cap als Estats Units amb el Roger Arbusà, de seguida també la resta de l'actualitat mundialista del dia, però ara ho sentíeu, n'acaba de parlar la consellera Parlon i és moment per actualitzar la situació dels incendis que malauradament cremen el nostre país. Agnès Marquès, bona tarda.
Hola, bona tarda. Mira, si et sembla, recapitulem una mica, després d'haver sentit ara la consellera d'Interior. És una tarda que s'està complicant molt pel cos de bombers perquè s'estan produint aquest escenari que ningú volia, que és el de la simultaneïtat. S'han declarat 3 nous incendis aquesta tarda que afegeixen, per tant, aquesta pressió al cos de bombers. El que més preocupa ara mateix és un incendi que s'ha declarat a Sant Manat. És el que més preocupa perquè és el que té nuclis de població i urbanitzacions més a la vora. De fet, n'hi ha 7 entre nuclis de població i urbanitzacions que ara mateix estan confinats. Se n'ha declarat un altre a l'Anoia, a Carme, i després també s'està vigilant un a Artesa de Segre. Aquí hi hem d'afegir que l'incendi que es va declarar aquest cap de setmana divendres al Baix Empordà està estabilitzat però no controlat.
Clar.
Aleshores, sí, sí. El fet que es declarin aquests altres incendis fan que els bombers hagin de destinar efectius cap allà i, per tant, afegeix tensió també sobre l'incendi del Baix Empordà perquè, insistim, està estabilitzat, però no es pot donar per controlat. Estem en directe a tots aquests punts, i per tant, a partir de les 8 a Catalunya Vespre en informarem de tots ells, però ara, si et sembla, el que podem fer és saludar la Maria Costa, que està cobrint l'incendi aquest que més preocuparà mateix en els bombers i a la consellera d'Interior, que és el de Sant Manat. Maria, bona tarda.
Bona tarda.
Quina és la situació ara mateix aquí?
Doncs situació complicada, continua sent una tarda molt complicada pels bombers. Aquí concretament a Sant Manat hi ha 54 dotacions terrestres treballant i també 12 aèries. Veiem passar constantment avions i helicòpters que deixen anar descàrregues d'aigua. Un incendi que, com dèiem, que continua actiu. Són flames que van avançant turó amunt i van carenant tots aquests turons i el que fan és alhora llançar focus secundaris, que és una de les tasques que està complicant més doncs les feines d'extinció dels bombers. Es tracta d'un incendi que ha començat aquí a peu de Sant Manat, a prop d'un polígon, el polígon Mas d'Encisa, que hi ha un camp de conreu al costat. Les primeres informacions és que hi hauria una màquina excavadora que s'ha incendiat i això ha originat unes flames. El particular en qüestió que l'estava conduint doncs no hi ha estat a temps d'apagar-les i ha enfilat bosc amunt. Es tracta del bosc del Farell, és un turó força gran entre Castellar del Vallès, Sant Manat i Caldes de Montbui. Hi han forces urbanitzacions entremig. Això ha obligat doncs a confinar 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Sobretot els bombers demanaven, no?, a la població que es confinés a dins dels habitatges. Policies locals ens explicaven que, malgrat tot, alguns veïns havien decidit marxar pel seu propi peu, però defensaven aquesta idea que calia confinar-se. Aquí al costat del centre de comandament, que hi ha l'Institut Sant Manat, just a darrere l'Espai Jove, ens explicaven de l'Ajuntament que ja està muntant un dispositiu per acollir doncs possibles veïns que aquesta nit doncs hagin de passar la nit fora de casa. De fet, veiem persones, ara estem veient persones carregant litres i litres d'aigua doncs, per començar a muntar aquest dispositiu. De moment aquesta és la situació, Agnès. L'última actualització dels agents rurals és que s'haurien cremat una trentena d'hectàrees.
Gràcies, Maria. Per tant, aquesta és l'última hora d'aquest incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental. Deixa'm explicar també, Jordi, que els bombers estan treballant per apagar un incendi, en aquest cas de vegetació agrícola a l'Anoia, això és entre Carme i la Pobla de Claramunt, al costat de la carretera BB-2131. En aquest cas s'ha demanat el confinament dels municipis de la Pobla de Claramunt, les Garrigues, la Torre de Claramunt i Capellades. I per últim, en el cas d'Artesa de Segre, a la Noguera, els bombers treballen en el que és un foc forestal que ha començat al voltant de les 4 a prop d'una granja. Segons els agents rurals, la causa seria un accident amb una màquina recol·lectora. Insisteixo, són aquests 3 incendis d'avui, en paral·lel a les feines per intentar controlar el de la Bisbal, el que del Baix Empordà, i després també a partir de les 8 actualitzarem l'estat de l'incendi que continua descontrolat a la Catalunya del Nord i al País Valencià, l'incendi de Soneja, que sí, allà els bombers de la Generalitat Valenciana han dit que el tenen estabilitzat.
Bé, per algun lloc hem de començar.
Aquesta seria la nota, sí.
No ha pogut ser més precisa l'Agnès quan ha dit que tenim una tarda complicada i que esperem que no es compliqui més. Evidentment, durant l'hora que durarà avui el Tot Costa, línies obertes i, per descomptat, a partir de les 8, quan comenci el Catalunya Vespre, ja a sac amb tota la informació i tota l'actualització d'aquests incendis. Agnès, fins ara.
Gràcies.
El Mundial, al Tot Costa.
Mentre esperem notícies dels incendis, esperem que bones, nosaltres continuem amb el relat, comencem amb el relat esportiu del dia i ho fem amb el Roger Arbusà d'Ales. Hola, Roger, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
A 1:55 perquè arrenqui aquest Portugal-Espanya, partit de 8 de final del Mundial. Tenim 11s, o de la Fuente, o de Robert Martínez, o de tots dos?
Encara no, però estan a punt de sortir, ens diuen, almenys l'11 d'Espanya, per tant, ara quan el tinguem, t'aviso i el comentem.
Molt bé, doncs evidentment molt pendents d'aquest partit estrella de la jornada de vuitens d'avui. Arrenquem aquí el Diari del Mundial.
Resultats.
Brasil 1, Noruega 2, patacada forta de la selecció brasilera contra una històrica Noruega liderada per Erling Haaland, i Mèxic 2, Anglaterra 3. S'acaba el somni mexicà i Anglaterra que passa patint. Eliminades, per tant, el Brasil i Mèxic, passen Noruega i Anglaterra, que s'enfrontaran als quarts de final. Ah,
si fos García, diria, passen los noruegos.
Agenda.
Ara a les 9, el Portugal-Espanya, aquí a Dallas. Per cert, Costa, ja tenim 11, ara el comentarem. I a les 2 de la matinada, Estats Units-Bèlgica. Qui guanyi d'aquests dos partits s'enfrontarà a quarts de final i demà es tancaran ja els vuitens. Demà Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
Si vols i el tens a mà, podem repassar ara ja sí l'11 espanyol.
Mira, és el mateix que l'altre dia contra Àustria. Per tant, amb Unai Simón a la porteria, amb Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella en defensa, mig al camp amb Rodri, Pedri i Olmo, al davant Lamine Yamal, Oyarzabal i Baena.
Per tant, continuen els 4 del Barça, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine Yamal. Ho dic bé, oi?
I Lamine i el català Cucurella.
Ah, això mateix. Del català i del Madrid. No sé, són les dues coses, les dues coses són
compatibles.
Certes.
El protagonista.
El protagonista és Erling Haaland. Amb el permís de Nilan, l'heroi de Noruega, ahir en aquesta gesta contra el Brasil, el davanter del City va fer un doblet, el 80 i el 90, i mira que ho tenia realment difícil amb els centrals del Brasil, que eren Marquinhos i Gabriel, i ja suma 7 gols. Per tant, atrapa Messi i Mbappé i és el líder d'una selecció noruega que fa història, perquè mai abans havia arribat tan lluny en un Mundial. Haaland, per cert, que també va liderar la celebració posterior, la celebració aquesta tan típica i que s'ha fet tan viral de la selecció noruega, feia cops al tambor Haaland, al bombo, mentre els seus companys i tota l'afició doncs, feien aquell gest de remar, el rem viking.
Haig de dir que a mi em fa més gràcia el soroll que emeten que el rem en si. No sé si diuen...
Sí.
Ru. 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 Però sabem què vol dir?
Remar.
Ah, veus que era molt fàcil, en realitat. Doncs a mi em fa molta gràcia. Que s'assembla una mica al xiu, però en noruec.
La notícia.
Doncs l'escàndol del cas Balogun i la polèmica que ha desencadenat la decisió de la FIFA d'aixecar la sanció de Florian Balogun, que és el davanter dels Estats Units. En condicions normals no podria jugar el partit d'avui contra Bèlgica perquè va ser expulsat en l'últim partit, però la FIFA ha suspès la sanció durant un any, aplicant una norma del codi disciplinari. Donald Trump ja ha reconegut que va trucar directament Gian Infantino per demanar que ho revisessin i que li aixequessin la sanció en un cas que, naturalment, ha aixecat molt sarau, molta polèmica, i sobre el qual s'hi ha pronunciat en contra, evidentment, la Federació Belga, que ha impugnat la decisió i el partit, ha impugnat que Balogun no pugui jugar avui i també ho ha criticat durament la UEFA.
És tan espantós que la FIFA aconsegueix que la UEFA ens sembli un organisme assenyat i equànim i just. Evidentment, després en parlarem i, com no, escoltarem les disquisicions futbolístiques de Donald Trump, que s'ha marcat 4 minuts explicant per què li semblava que allò no era vermella i, vaja, en fi, un escàndol amb majúscules.
La veu del dia.
És difícil, això. Aixar paraules. És un somio, eh? Quan você comença a jugar...
És veu plorosa del brasiler Casemiro, l'exjugador del Real Madrid, que estava enfonsat ahir després d'aquesta eliminació del Brasil. El migcampista va atendre una televisió brasilera. Li van preguntar què diria a aquells nens que somien a jugar un dia amb la selecció del Brasil i que estaven tan il·lusionats i tan entusiasmats amb aquest Mundial, i Casemiro, ara el sentíeu, no va poder contenir les llàgrimes i va ser incapaç fins i tot de parlar.
Doncs paperot o trompada del Brasil, la veritat és que les expectatives eren més aviat moderades, com a mínim les meves, però el partit, vaja, no esperava que quedessin eliminats contra Noruega i encara menys amb el 33% de possessió, però vaja, Ancelotti style, després l'escoltarem.
L'anècdota.
Es lesiona Jordan Henderson celebrant la victòria d'ahir d'Anglaterra amb la seva afició a l'estí. Sabia que t'agradaria aquesta, eh? És molt teva, perquè és que el jugador va saltar la tanca publicitària allà a l'estadi amb la mala sort que va perdre l'equilibri, que va caure al terra i es va fer mal al canell. L'han hagut de retirar amb llitera, ha estat traslladat a l'hospital més proper i, segons ha dit Thomas Tuchel, la lesió és greu fins al punt que es perdrà el que queda del Mundial. Henderson, és veritat que està jugant molt i molt poc, és suplent, ha jugat molt pocs minuts, però ha aconseguit una cosa insòlita, que és, en un mateix partit, sense jugar ni un sol minut, veure una groga i també lesionar-se.
Impressionant. Full de serveis de Henderson, i aquest és l'experimentat. Imagineu com són els que tenen el cap ple de pardals.
Què ha descobert el Torquemada?
Avui, precisament sobre aquest Mèxic 2, Anglaterra 3, ens en vol parlar el Ricard Torquemada. Hola, Ricard, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Com a corresponsal als partits de matinada, jo confesso que aquest no l'he vist, però...
L'has de recuperar, eh?
Sí?
Sí.
Molt bé. I sobretot, deixa-m'ho dir, ara entrem en el partit, deixa-m'ho dir perquè em fa il·lusió, perquè hem dubtat d'ell. Gran partit, pel que expliquen les cròniques, de Flash Gordon.
Sí, molt bon partit. Tot i això, clar, el que diuen les cròniques després es correspon amb, com et diria, amb la lectura de cadascú del partit. És a dir, gran partit pel que és Gordon. Si algú s'imagina un futbolista que marqués les diferències a l'un contra un o que produís molt ofensivament, dirà, home, aquest és el gran partit, que és una cosa que acompanyarà Gordon a la seva etapa del Barça des del seu fitxatge. Però hi ha gent que el qüestiona ja perquè no desprèn aquell talent que el fa protagonista principal. Gordon ha vingut al Barça a ser actor secundari. O sigui, aquesta hauria de ser la primera...
Sí, home, però pot ser actor secundari com en els dos últims partits on des de la secundarietat ha sumat molt. Vaja, avui ha forçat el penal decisiu.
Sí, però el que vull dir és que molta gent qüestionarà si un actor secundari ha de venir pels diners que...
Ah, això és una altra cosa, sí, sí.
Gordon l'acompanyarà. Ara bé, com a actor secundari va fer un partit fantàstic, perquè és un jugador que li va donar amplitud a Anglaterra, va ser capaç d'entendre quan havia d'anar l'un contra un, quan havia de guardar la pilota, quan s'havia d'ajuntar amb els pròxims, es va connectar molt bé tant amb O'Reilly com lateral esquerre, com amb Bellingham o amb Harry Kane, que juguen a prop d'ell quan Anglaterra ataca. És un jugador que fa molt mal a l'espai, és molt ràpid, Ahir va rescatar dues pilotes, que jo crec que és una qüestió que marca diferències. La del penal és una pilota que arriba abans que Rangel. He llegit sobre les seves estadístiques també de provocar penals, i la majoria són situacions on, on la pilota està dividida, com a, saps el joc del mocador? Gordon
sí,
és el rei.
Ell és més ràpid que el que disputa la pilota amb ell.
Abans que el defensa, una pilota que probablement no era fàcil. A la primera part passa el mateix, una pilota que s'escapa per la línia de fons, la rescata i tal com girat supera el seu marcador Sánchez per acabar l'acció amb una rematada porteria perillosa, i després el seu compromís defensiu, sobretot quan Anglaterra es va quedar amb inferioritat numèrica, fins al punt que Tuchel va preferir substituir Harry Kane, per exemple, i mantenir Gordon, perquè com tapa la banda, com anava el 2 contra 1 permanentment contra Alvarado, que era el jugador més perillós en l'11 contra 10, perquè era el responsable de penjar pilotes amb valor a l'àrea d'Anglaterra, i sempre hi era Gordon per fer l'ajuda lateral. Vull dir que la seva generositat, el seu compromís estan fora de cap discussió, la seva implicació en la pressió, en tot el que és treball col·lectiu. Ara, doncs és un atacant que no tindrà la lluentor de segons quins davanters que es cotitzen pel gol i l'assistència. Jo crec que l'hem d'entendre com un actor secundari. Un perfil semblant a Rashford, però amb valors absolutament oposats. Uh-huh. És a dir, a Gordon li costarà.
Segur que no et farà 15 gols i 15 assistències. Correcte. Però potser l'equip és millor amb ell.
Segur que s'entén que l'equip interpreta millor la convivència amb Gordon que no pas amb Rashford. O sigui que a mi és un jugador que m'agrada, perquè a mi aquests futbolistes que generen contextos còmodes per l'equip, jo els valoro molt. Entenc que l'àlbum de cromos això pesi menys. Tot i això, doncs ahir va ser un dia que fins i tot m'imagino que els que esperen més de Gordon valoraran la seva actuació. Veurem si té continuïtat. Crec que s'ha guanyat la continuïtat en els partits que té com a mínim de titular, superant aquest duel que té amb Rashford durant tot el Mundial, i aviam si pot mantenir aquesta línia. I l'acció del penal és clau.
Sí,
una pilota despenjada, que en aquell moment Anglaterra s'ha quedat amb un home menys, i s'inventa i aconsegueix un penal que és el que marca les diferències.
Deixa'm dir que l'actuació de Gordon ha generat un dels gags de, no sé si del Mundial, però de les últimes hores, perquè aprofitant que passava a prop de la seva banqueta, Javier Aguirre l'ha cridat i li ha dit Gordon, Gordon, fuck you! Sí. I Gordon, evidentment, s'ho ha pres.
Li podia haver dit en castellà, perquè Gordon va parlar permanentment amb els jugadors mexicans en castellà.
Bé, però Aguirre és un tio viatjat i ha preferit dir-li en la seva...
Aguirre també és políglota.
Ah, això mateix. Bé, això, ens volíem centrar en Gordon perquè... qui més qui menys n'havia dubtat. De fet, tinc gent a la redacció que ràpidament ja m'ha enviat 80 quilos per un actor secundari, gent que coneixes bé.
Sí,
molt bé,
això.
De la redacció de l'Esports de Catalunya Ràdio.
Aquestes frases estan escollides perquè les vagi penjant. Jo tinc les seves, també. I justament aquest argument és per gent com ell, que n'hi ha molta. És a dir, el barcelonisme...
De qui està parlant?
Ell és un dels portaveus del barcelonisme.
Jo no, respon a les inicials BS. Jo no,
no
li faré el lleig de revelar una conversa privada.
No, però pot ser, perquè ell ho defensa per antena perfectament.
Sí, però avui no ho ha defensat per antena.
L'any que ens espera amb Bernat Soler, Ricard Torquemada, a la TDT.
Ja vau acabar l'últim...
Ui, però això ve de lluny, amb Juli estàvem igual.
Ja.
Vull dir que si vas tirant enrere, això... És un jugador poc Bernat Soler, molt Ricard Torquemada.
Molt bé. Ens acaba d'autoritzar dir el seu nom, per tant ara ja podem parlar amb propietat del que serà un leitmotiv de la TDT 2026-2027. Més enllà d'això, Mèxic t'havia agradat molt. Mm. Avui s'ha vist superada per Anglaterra o només en el marcador?
No. M'ha agradat molt, i per això et dic que has de recuperar el partit, perquè és un comiat alegre d'una selecció que a mi m'ha sorprès en positiu, que ha crescut durant el campionat i que ha pagat, diríem, doncs, la falta d'experiència, d'ofici, alguns errors individuals, però ha competit molt bé. Per mi ha estat millor que Anglaterra, potser per detalls se li ha escapat el partit. És veritat que potser l'11 contra 10 no l'ha fet pesar. En un partit com aquest has de fer que la superioritat numèrica diríem que sigui més determinant, però és un equip que després entusiasma i que ha pagat les seves equivocacions. Crec que ha fet un excel·lent campionat i que recupera una mica l'orgull mexicà dels últims campionats que havien quedat una mica malmesos. Deixa'm dir que sobre Anglaterra ha fet 9 gols i 5 els ha fet Kane i 3 Bellingham.
Sí, sí. Són
Bellingham, el millor Bellingham de les dues últimes temporades, amb molta diferència, o sigui, ha recuperat...
Bé, el Bellingham que va aterrar al Madrid i que sé jo, en 15 sí, jornades havia fotut 15 gols.
Que havia desaparegut, s'havia esvaït i no se sap ben bé a on. La veritat és que ha recuperat aquest...
I és un punt a favor de Tuchel, que va apostar per Bellingham en detriment de Palmer, de Foden, se li van tirar tots al damunt i de moment Bellingham li està responent.
Sí, Tuchel ha construït un equip molt equilibrat, amb molts recursos, però que ha d'intervenir molt l'entrenador. Hi ha seleccions on l'entrenador ha de molestar poc. Perquè té el que té i té, diríem, quatre línies per fer. Tuchel pot fer una redacció cada partit, per tant, és molt important que encerti amb els mid-centres, que encerti amb els jugadors de banda, Saka, Madueke, Rashford, Gordon, que encerti amb la línia defensiva. I per exemple, va aprofitar Barn, aquell central del Newcastle de 2 metres que ens vam trobar a la Champions, per l'11 contra 10 i els tres centrals per guanyar els duels aeris de les centrades laterals dels últims minuts, i ha deixat fora Wharton, ha deixat fora Cole Palmer, ha deixat Foden, és a dir, ha hagut de prendre decisions i continuarà prenent decisions, però ha construït un equip molt estable, molt jove, i que dels 5 últims campionats, si no m'equivoco, en 4 ha fet semifinals, no amb Tuchel, no. Però vol dir que la generació de futbolistes anglesos dels últims anys és una generació molt competitiva, ha fet un salt de qualitat, una crescuda important al futbolista anglès.
En teoria es van fumar a Southgate perquè no acabava. Veurem si Tuchel és capaç d'acabar la feina. Doncs la mirada d'aquest Mèxic a Anglaterra, de Flash Gordon, del bon Mèxic que hem vist en aquest Mundial, de l'Anglaterra puixant, amb la... El Ricardo Torquemada ens recomana vivament que el recuperem els que puguem. Ell ja ens n'ha fet els titulars claus. Ricard, abraçada, gràcies.
A vosaltres, adeu.
Aquí acaba el diari del Mundial i arrenca Sonia Oleart. Bona tarda.
Molt bona tarda.
El repàs de la resta d'informacions esportives del dia. Què ens explica, Sonia?
Triomf de Tadej Pogacar a la tercera etapa del Tour de França, que ja ha sortit de Catalunya després dels 196 quilòmetres entre Granollers i l'estació d'esquí dels Angles. L'eslové ha tret 2 segons a Jonas Vingegaard, temps que, sumat als 4 segons de la bonificació, ha fet que Pogacar lideri la general amb el mateix temps que el danès. Demà, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. En futbol, el Barça incorpora Benjamin Kugel com a nou preparador físic del cos tècnic de Hansi Flick. El preparador alemany arriba al Barça després d'una àmplia trajectòria en el futbol europeu i de seleccions, en clubs com el Benfica, el PSV o el Werder Bremen. L'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030 i la incorporació al femení de la davantera Lara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar i firma per un any. En bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip blanc per les 3 pròximes temporades i la penya ha confirmat el fitxatge de l'aler Alec Reyes, que arriba procedent del Manresa.
D'aquí una estona, no sé quan, perquè està aixecant telèfons, baixarà Ernest Macià amb una bomba sobre la planificació del Barça de bàsquet, ara de seguida.
En tennis, a Wimbledon, Àlex de Miñaur ha quedat fora en els vuitens de final. En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per 2 temporades. El Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter Martí Casas per les pròximes 3 temporades. Arriba procedent del Reus. I el Terrassa femení de waterpolo ha comunicat el fitxatge de la jugadora australiana Alice Williams, procedent del Sant Andreu, que va ser medalla de plata i màxima golejadora en els Jocs Olímpics de París.
Per cert, si algú es pregunta com Àlex Márquez ha preferit marxar a KTM, que ara mateix és menys competitiva que la Ducati, doncs la resposta via Damià Aguilar és que fins ara Àlex Márquez havia tingut la mateixa moto Ducati que l'escuderia oficial, la de fàbrica, i que a partir d'aquesta temporada això ja no era així i, per tant, per dir-ho així, ha preferit una KTM a pota negra que no pas una Ducati de segona fila. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
Que podeu trobar tant a Twitter com a Instagram. Avui Portugal-Espanya. Qui passarà quarts, Portugal o Espanya?
Des d'ara i fins les 8. A partir d'avui en format de butxaca, de 7 a 8 cada dia, fidels a la nostra cita amb vosaltres, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
La Gemma ja ha intervingut per precisar que...
Ruth?
No sé si és, és acabat en T... O no, no estic molt segura.
En tot
però
cas, és Rama en noruec. Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot en ordre?
Tot en ordre.
Senyor Dani Sanabra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Tot controlat?
Tot controlat, de moment.
Vinga, doncs arrenquem ara, ja sí, amb l'anàlisi més detallat del que ens dona de si aquest Mundial.
Tot costa una dècada.
Que bé que entren els Beatles, estan aquí al vell mig de Liverpool. No són els Beatles?
Però el nostre convidat ens pot ajudar.
Michael Robinson, bona tarda.
Bona tarda. Podeu ser Jerry and the Pacemakers?
Molt bé.
Sort... Te hemos traído para esto, Michael.
Sort a Michael Robinson.
Tot costa una dècada.
Michael Robinson, que avui estaria content per la classificació d'Anglaterra. És veritat que ell va defensar els colors d'Irlanda i que després va venir a Espanya i que hi va generar un fort vincle, però evidentment ell era anglès de naixement i avui estaria content veient com la seva selecció ja és als quarts de final de la... no va dir de la Champions, del Mundial. De seguida, el Mundial a sac, però abans, Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Avui anem d'interrupcions en incendis, els primers de veritat, i ara un de metafòric, el Barça de bàsquet.
Sí, el Barça de bàsquet ha comunicat fa una hora el representant de Pablo Galbiati que no compta amb ell per l'any que ve. No sé si és una posició negociadora, però aquest ha estat realment això. Li ha dit que no compta amb ell. I, per tant, doncs, el candidat a ser entrenador del Barça l'any que ve no ho serà, si no hi ha un gir molt gran.
Estan passant coses rares o sóc jo? Ho dic perquè abans del cap de setmana ens vas explicar el Barça té molt a prop Bonga.
Sí.
Bonga no vindrà al Barça. El Barça va capdavanter amb l'Ubabu Cabarró. L'Ubabu Cabarró no vindrà al Barça. Què està passant, Macià?
Mira, que per alliberar Galbiati havia d'haver una negociació amb el Baskonia. El Barça, en teoria, el Baskonia li demanava 1 milió d'euros i, per tant, doncs, tenint a Pere Seuvich firmat, era legítim pensar que el Baskonia acabaria rebaixant. I que...
No està mal jugat, això. Ara teniu dos entrenadors.
Sí, sí, sí.
A veure què feu.
Per això jo m'ho prenc com, tot i que els han dit que no compten amb Galbiati, això és així.
Ah, però dir-li al representant de Galbiati és estrany. Una altra cosa és que li diguis al Baskonia.
I al Baskonia també, clar.
Ah, clar.
Sí, sí. Xavi Pujol, de moment, no està descartat. No està descartat.
És el següent.
Perquè, sí, és el següent, tot i que són menys diners, és un terç, 300.000. Per tant, doncs, tot i que de moment no està descartat, també podria penjar, ja ho veurem.
Sí, el resum seria que el Baskonia té dos entrenadors i dos managers, i el Barça, 0 entrenadors i 0 managers.
Sí.
D'acord, doncs continuarem informant. Realment és un escenari... estrafolari, però és el que hi ha i li agraïm aquesta última hora al Macià.
I si això acaba passant, això pot desencadenar alguna baixa més al Barça de bàsquet, però ja es veurà. Perquè el mateix representant de Galbiati té a Moses Wright i té a Chengelia. I però, està molt enfadat. És a dir,
però no els tenen firmats?
Però tenen clàusula sortida. Hi ha clubs a Europa que tenen aquests diners que no són masses, vaja, i més.
Caram, tu.
Sí, sí.
Hosti, noi. Llàstima que tinguem només una hora, perquè avui era per fer una secció, la veritat.
I no puc dir més, perquè, evidentment, sé més coses, però, de moment, això segur. Lo de Galbiati, els han dit que no compten amb ell...
Això que ens fas és molt lleig.
Sí.
Sé més coses, però no us les puc dir.
Sí, no.
Bueno, deixa'm un post-it a la redacció.
Espero que sigui una jugada genial de l'entorn de la porta.
Una jugada mestra.
Sí, sí, d'O'Callaghan i tal, que sí, que diguin no. El Baskonia ara té dos entrenadors. Ara, també és cert que el Baskonia...
També et dic que Galbiati aixecava una il·lusió relativa.
Relativa.
Sí.
Sí.
No, no, és hem fitxat Obradovic, no el qüestiono.
Però és que el nom que podria venir, si és que ve encara... Ja t'ho explicaré un altre dia, ara no he de marxar.
Aito no hi és.
No, hi... no, no és Aito. Estima. Vinga.
En fi, gràcies, Ernest.
Que vagi bé.
El Mundial, al tot costa.
Gairebé 8:45, d'aquí clavada una hora i mitja, a Dallas, Portugal, Espanya. Hola de nou, Roger Arbusà.
Hola de nou.
Abans ens cantaves l'11 d'Espanya, si no et fa res repetir-nos-el.
Sí, mira, amb Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine Yamal del Barça, és el mateix 11 que l'altre dia contra Àustria, Espanya, Monai, Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella en defensa, enmig el camp amb Rodri, Pedri i Olmo, al davant Lamine Yamal, Oyarzabal i Baena.
El de Portugal és oficial?
Encara no el tenim.
Molt bé, aquí a Portugal hi ha un dubte que jo crec que és bastant clau en el desenllaç del partit. Si torna a apostar, com en l'últim partit, per Leao a la banda esquerra i per només dos migcampistes, o bé si entra
Bernardo Silva
per Leao, per tant, un migcampista més i un davanter menys, i Robert Martínez intenta igualar la batalla al mig del camp. Jo crec que a Espanya li va pitjor amb Bernardo Silva que amb Leao, però ja ho veurem. Hem de recuperar alguna impressió de la Fuente abans de les hores prèvies a aquest partit.
Sí, avui és el primer partit gran i és el rival més fort que ha tingut fins ara la selecció espanyola, que no les té totes, jo crec, davant d'aquesta Portugal, que és veritat que no ha convençut i que fins i tot ha decebut, però que és una selecció amb noms potents, ara en dèieu alguns. Hi ha Cristiano també, que segurament serà titular si no passa res. Tornarà a ser titular avui amb 41 anys en el seu 6è Mundial. Ahir De La Fuente deia que admira a Cristiano i que d'altra banda, però, que manté la confiança i també la fe en els seus jugadors, però que necessiten ser encara millors que contra Àustria, i admetia també d'altra banda que amb el que han fet fins ara, és a dir, amb el Mundial que porta fent Espanya, no és suficient.
Necesitaremos ser mejores de lo que fuimos con Austria para ganar a Portugal. Con lo que hemos hecho hasta ahora no nos da para ganar el Mundial. Pero la buena noticia es que el margen de mejora es muy grande y estamos en esa progresión.
Dani, Gemma, Portugal-Espanya, com ho veieu?
Jo crec que serà un partit molt igualat. És veritat, et deia l'altre dia que de les grans favorites, Portugal per ara és la que més m'havia decepcionat, perquè esperava molt de Portugal, però és que ara ja és que això faixa i crec que donaran un pas endavant. I no crec que sigui un partit que guanyi cap dels dos de manera contundent. M'espero un partit molt, molt trebat i molt, molt feixut.
Mm. Estic d'acord en tot, però per mi és favorit d'Espanya. No per molt, però crec que si agafes
Una o dos, concretament.
Parles de les cases d'apostes...
No, parlo de les porres.
De les porres. Jo he vist... M'ha passat com la Gemma. Jo he vist els partits de Portugal. Vaig comentar el que suposa que és el millor, que és el 5-0 contra l'Uzbekistan. Em vaig avorrir com una ostra. Em sembla que el futbol que fa Portugal és bastant... fastigós, ho sento, dic, perquè a mi Robert Martínez em cau molt bé, l'hem entrevistat molts cops, és molt bon tio, però a mi com a entrenador i el futbol que fa no em convenç, i les vegades que ha sonat pel Barça jo, amb tot el respecte, resava perquè no vingués. No és una selecció que m'enamori. Espanya tampoc és que hagi fet un gran mundial, però l'últim partit contra Àustria va estar a un nivell bastant alt.
Sí.
I per mi arriba millor a Espanya i té millors futbolistes a Espanya. Llavors tu em diràs, no, però Vitinha, però tios que han guanyat dues Copes d'Europa seguides amb el PSG i tal, és completament cert, però si tu em dones a triar, escolta, aquesta nit ets entrenador, has de sortir a guanyar un partit, què vols? Tot el bloc de Portugal o tot el bloc d'Espanya? Jo agafo la selecció on hi ha Lamine i Pedri, encara que no estiguin al 100%.
Hi ha un punt que la veritat és que no és molt científic, però tinc la impressió que els portuguesos del PSG, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, no estan esplendorosos com durant la temporada. En algun moment, han de pagar l'esforç. Però
la final de Champions...
Però, com diria Cruyff, hi ha tanta qualitat que en qualsevol...
Sí, però Espanya també, eh?
Sí, però jo crec que la qualitat individual és superior.
Sí?
Jo crec que sí.
Si tu preferiries entrenar a Portugal que entrenar a Espanya?
En l'actual versió de Lamine, sí.
Jo crec que
amb un Lamine ple tindria més dubtes. Per exemple, Nuno Mendes...
Plens, eh?
No, clar que no. Nuno Mendes, que per mi ha fet un Mundial per sota del que és, jo tinc la imatge de l'any passat anul·lant la Min.
Sí, probablement el millor del món a la seva posició.
I avui, clar, jo, amb una versió 100% de la Min, dius, home, aquí hi ha partit, el farà patir, perquè a més Nuno Mendes no està bé. És que jo crec que la Min no està al 100% per més històries que en prenguin.
No, és que anava a dir justament això, que ho, per mi una de les claus del partit era Nuno Mendes Lamin. Perquè en un Lamin superstar és que ja ho tens, ja ho tens. I el dubte és si Lamin ja l'altre dia va estar una mica millor,
sí,
però va no estar, està, va no està el moment esplendorós superant de la Min encara.
Però no ho dic com una crítica a la Min, eh?
No, no,
és el procés normal després d'haver estat dos mesos
ningú,
parat.
Ningú de Portugal tampoc està al millor,
no,
al millor
veritat,
moment.
Sí, sí.
Està al millor moment Mbappé i Haaland i Messi, però la resta no estan... O Kane, Harry Kane, si vols, però la resta no...
I Bellingham.
Sí, Bellingham el que passa és que... Bé, aquest és un altre debat, però el que passa és que està ben entrenat. Vull dir, per mi el gran debat que hauríem de fer a Madrid és, que ja sé que no ens interessa res, i menys avui que tenim poc temps, però per què collons els teus futbolistes quan juguen junts són un desastre i quan juguen separats amb altres entrenadors són els reis del mambo.
Estem veient una versió bona de Bellingham, per mi una versió boníssima d'Mbappé, que ha fet una temporada bastant irregular al
Fins
Madrid.
Fins i tot Vinícius, havent fet el ridícul al Brasil, veritat, ha estat dels millors.
També és veritat que quan tot el context falla, és fàcil que comencin a fallar les peces i a vegades, no ho dic per Arbeloa, però a vegades... L'entrenador no sé fins a quin punt...
Mònica, també alguns jugadors del Madrid aquest any tampoc s'han esforçat moltíssim,
no.
Eh?
No.
Entre ells, Bellingham.
Sí, és veritat.
Ha arribat fresquito, eh?
Doncs veurem què dona de si aquest Portugal-Espanya, que evidentment és un dels grans partits de vuitens de final. Roger, tornant a ahir, sorpresa, jo diria que notable, tot no majúscula, perquè el Brasil venia com venia, però Noruega es va carregar el Brasil amb totes les de la llei.
Sí, deixa'm dir abans, Costa, que tenim 11 de Portugal.
A veure.
I la novetat és la de João Félix, que entra per Leao.
Hi havia, de fet, abans que Leao fos titular en els dos últims partits, ho era João Félix. Bé, doncs... per tant, Bernardo Silva fora, eh?
Sí, sí, no juga Leao i no juga Bernardo.
Molt bé, doncs manté... Bruno Fernández a la mitja punta, amb João Félix a l'esquerra i Neto a la dreta, i evidentment Cristiano Ronaldo al davant, per tant, tres davanters i mig, per dir-ho així, amb João Neves i amb Vitinha al mig del camp. Jo crec que això afavoreix Espanya, sobretot si l'ha escollit és João Félix, però en fi, després ho veurem. Tornant al partit d'ahir, desfeta brasilera, història noruega.
Sí, va ser un bon partit, que es va decidir amb aquest doblet de Haaland, el primer de cap, el segon amb un xut sec, un bon gol des de la frontal, i ja l'ha afegit, Neymar va fer el gol del Brasil, però massa tard, el va fer de penal, amb protagonisme per Nilan també, el porter del Sevilla, que va fer grans aturades, començant pel penal, l'aturada del penal de Bruno Guimaraes, al minut 13, a l'inici del partit.
El penal, i una que fa al final, que és una rematada en pròpia porta des de fora de l'àrea, que recula a temps perquè no li fotessin a dins, que em sembla una aturada memorable, vaja. Jo crec que Nyland, que l'havien vist al Sevilla, va fer el partit de la seva vida.
Sí, i hauria estat MVP si no fos perquè Haaland va fer els dos gols, però vaja, se'l mereixia. El Brasil va anar de menys a més, va tenir ocasions també per fer gol, també Noruega, fins que la segona part, doncs, com dèiem, va aparèixer Haaland amb aquest gol al 80, després el segon al 90 per fer història, perquè mai abans Noruega havia superat els vuitens de final d'un Mundial. Decepció majúscula al Brasil i Carlo Ancelotti, que reconeixia que és el final d'una era.
Es obvio que estamos todos profundamente tristes porque yo acho que o equipo até agora fez no un mundial espectacular, ma un bon mundial. Yo acho que también no juego de hoy se podía merecer ganar el juego. Y cuando pasa un momento así, tú tienes que pensar que una derrota es el empiezo de una nueva aventura, de una nueva temporada. Tenemos que seguir trabajando, mejorando.
Sí, quan cobres 10 milions d'ecos per temporada, evidentment no vols acabar l'aventura. Dir que el Mundial que ha fet el Brasil és bo, té l'ara. Ara us ho pregunto, però abans, el que és indiscutible és que Noruega ha fet història, a més, per mi, de manera brillant, i ho vull comentar amb un entrenador català que fa un munt d'anys que és per terres escandinaves i que en fa alguns, que és l'entrenador assistent del Rosenborg. Jordi González, bona tarda.
Hola, bona tarda, Jordi.
Com estem?
Molt bé. I com us podeu imaginar, engrescats, perquè ara mateix aquí dalt és una festa.
Tu fa tants anys que ets per allà dalt que tu has de sentir una mica teu per força.
Sí, algun percentatge noruec, suec, sí que tinc, després de 20 anys per aquí dalt. Per tant, sí que estic content per ells i veig com està la gent engrescada i això ajuda a tothom, està clar.
Com ha estat el dia després? El tòpic ens diu que els noruecs no són gent especialment... Vaja, que no són llatins, però després els veu remar com si no hi hagués demà i potser avui els carrers d'Oslo són una festa o de Trondheim.
Bé, segurament molts d'ells amb ressaca, és veritat. Això està claríssim, perquè la nit va ser llarga i, de fet, jo vaig tenir l'oportunitat de veure el partit a una de les places de la ciutat, amb una pantalla gran que s'han instaurat per totes les ciutats del país. I la veritat és que era un partit esperat, amb molta il·lusió, on segurament els seguidors noruecs tenien més esperances o il·lusions que una altra cosa, però que la realitat és la que és. Aquesta generació de futbolistes ha arribat per quedar-s'hi i dins dels seus clubs estan fent bons papers i rendint un nivell molt alt. I els hi quedava aquesta carta per jugar, que era la de selecció, no? Si conjuntament podrien estar a un nivell alt i podreu guanyar seleccions com la brasilera.
Recordo que al febrer vam parlar amb tu per explicar el fenomen del Bodoglin a la Champions... I, per tant, entenc que això no... És evident que hi ha Haaland, però que això no ho podem considerar una casualitat, sinó que el futbol noruec està en creixement.
Jo crec que sí. Ho vam parlar al seu dia i ahir, de fet, tenies un jugador del Bodø/Glimt, Patrick Berg, en l'11 inicial, que s'ha consolidat en els darrers partits perquè no estava dins dels plans de Solbakken com a jugador inicial i amb un bon paper, amb bon impacte dins del joc ofensiu i defensiu. I així és. Jo crec que avui en dia aquests jugadors ara, tant els jugadors que estan fora de clubs noruecs, no? Que més europeus i amb grans noms com pot ser Haaland o Martin Ødegaard o Sørloth, hi ha jugadors locals que estan participants dins de clubs com el Bodø/Glimt i altres, com el Viking, per exemple... i que estan demostrant que el nivell està creixent i que la Lliga, per tant, també el rànquing està pujant i tot això ajuda a que segurament els ulls del futbol europeu també es fixin en un país com Noruega.
Quarts tenim un duel servit, un Anglaterra-Noruega, o el que és el mateix, un Kane versus Haaland. En general, a Noruega, amb la il·lusió desfermada, es veu Noruega eliminant Anglaterra o hi ha prudència?
Bé, jo crec que després del que vam veure ahir, qualsevol cosa és possible. És el que intentava dir, que ara és una realitat. Ahir mateix el rendiment, com va jugar Noruega, no simplement és guanyar contra Brasil, sinó és com ho van fer.
Sí, sí.
Jo vaig dir en el seu dia, Solbakken té una personalitat i una manera de ser que està clara que afecta de forma molt positiva aquest grup. Jo personalment tinc companys o col·legues de professió que estan dins de l'estaf i ahir mateix ens escrivíem abans del partit i em deien amb tota confiança que teníem possibilitats i si es veien amb possibilitats de guanyar Brasil i així ho van fer. Per tant, ara encara aquest partit després d'aquesta victòria contra una selecció com Anglaterra, jo crec que tot són oportunitats i possibilitats reals de poder, si més no, competir o un partit d'aquesta magnitud.
Doncs la mirada del Jordi González, entrenador català, assistent ara mateix al Rosenborg, que ens ha descrit com es veu des de l'òptica noruega aquesta eliminació històrica del Brasil i el que pugui venir d'ara endavant a partir dels quarts de la final del Mundial. Jordi, moltíssimes gràcies i per aquest partit percentatge a Noruega, a gaudir-ho.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
Ara. Salva, vol tornar a parlar de Flash Gordon. Encara no. Abans us vull preguntar si considereu que l'eliminació del Brasil i sobretot les formes de l'eliminació del Brasil donen per qualificar-ho de Mundial bo, com diu Ancelotti, de cagada monumental, en quin punt esteu?
Ni molt menys, és un bon Mundial i l'actuació d'ahir va ser molt decepcionant, també la de Carlo Ancelotti.
És veritat, deixa'm dir, Gemma,
el camí de Neymar...
no sé si tenia més... Deixa'm dir, Gemma, que el Brasil podia haver guanyat tranquil·lament el partit, eh? Perquè té, amb un a un té una rematada d'Hendrick.
I contra el Japó el podia haver perdut.
També, sí, sí, sí. No, no, però que vull dir que no, sí, sí. No va ser un atropellament de Noruega. No. Noruega va tenir...
Només faltaria.
Precisió, jo crec que va controlar bé el partit i va tenir precisió en, sobretot en Holland, però bé, el Brasil a la seva manera, la manera Ancelotti... va intentar competir i no se'n va sortir.
I és una pena. Jo, els que tenim una edat, recordem el Brasil i lo que significava, el que significava Brasil per al futbol en l'imaginari, o sea, la creativitat, la màgia, era un equip, una selecció molt divertida. I ara, bueno, ara i des de fa temps, no és gens divertida ver un partit de Brasil. I a mi em fa pena. Mm.
És que comença a fer...
En l'últim Mundial que va guanyar, el 2002, ja no era divertida. Ja no era. I bueno, diria que el del 90... No, clar,
però tenia,
de mare,
però, sí. Però tenia Ronaldinho, Rivaldo, sí, sí. Ronaldo, Kaká...
Fins i tot la del 94 ja per les mans de Parreira, però clar, el talent individual era molt superior.
Però ja comença a fer més de 20 anys, eh? Sí. Perquè al principi... No. Ara és una etapa que ara
fa 24
serà...
anys de l'últim Mundial.
Clar. Però sí, sí. No vull dir que juguen fatal, que
és
juguen...
És la vegada que
no
més temps
Brasil.
Estan sin guanyar un Mundial.
Clar, però ja no és guanyar, és que no sapa. A mi, si cauen eliminats però fan un futbol identitari que associaries amb Brasil, d'acord, però és que si ja comença el 2018, em sembla que van dir no, hem tocat... O sigui, ja han tocat fons, ja no pot anar millor, i ara tornarem... Estan igual, són al mateix lloc, i tornen a recórrer Neymar. És a dir, si tu necessites Neymar al 2026, estàs molt cardat, estàs molt fotut. O sigui, no, els teus plans de futbol no poden passar per Neymar l'any 2026.
Jo estic d'acord amb això. També és veritat que segurament la lesió de Rafinha va influir, Ancelotti va pensar, a veure qui m'ho pot arreglar això.
La temporada de Rafinha també, sí. En fi, sí. En els moments el millor, definitius, tant en el Barça com en Brasil... Pom,
la segona volta és diabòlica.
El millor que es pot dir de Rafinha és que està de vacances i que tant de bo torni de vacances el millor possible. Va, d'aquest Noruega-Brasil, passem un moment per Mèxic.
La firma.
I ho fem amb la jugadora de l'Amèrica, la Bruna Vilamala. Hola, Bruna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara et preguntava a Noruega com és el dia després. Com és a Mèxic el dia després de l'eliminació, jo crec que honrosa, de la tri de Javier Aguirre?
Sí, bueno, el país està trist. La veritat és que ahir hi havia moltes expectatives, la gent estava molt animada, creia moltíssim. De fet, el partit es va ficar molt bé en el punt que hi ha l'expulsió d'Anglaterra, es fiquen 3-2 abans de la pausa d'hidratació de la segona part i la gent a l'estadi, bueno, hi creia molt. Crec que ho tenien tot de cara i que si, jo crec que si haguessin ficat l'empat parlaríem d'una altra selecció que ha passat perquè Anglaterra li estava pesant ja molt l'altura, però bueno, això és el futbol. La veritat és que Anglaterra va competir molt, molt bé, amb un jugador menys va fer el que havia de fer. I, bueno, avui la gent aquí està més cap baixa que aquests últims dies, però està orgullosa igualment de la selecció i del Mundial que ha fet.
Has tingut l'oportunitat de ser personalment en directe a l'Azteca, eh?
Sí, la veritat és que em feia molta il·lusió des de molt petita poder viure un partit d'un Mundial en directe i ahir vaig tenir l'oportunitat de més, bueno, viure a Mèxic i jugant la mateixa selecció. La veritat és que va ser... increïble, l'ambient a l'estadi va ser espectacular i, bueno, no va acabar bé per al resultat, però la veritat és que va ser un partidàs.
Dius que Mèxic abandona el Mundial amb el cap alt i jo crec que ja estem tots d'acord, però hi ha molta malaltia futbolística. Hi ha hagut crítiques a Aguirre o algun altre integrant de la selecció mexicana?
Bueno, Aguirre sí que, bueno, jo que estic aquí amb moltes mexicanes, aquí qüestionen molt alguns jugadors que ha posat o que ha tret. Per exemple, ahir, de fet, no he llegit si Quiñones va abandonar el camp per alguna cosa muscular, però per mi no podies treure Quiñones ahir necessitant un gol amb el Mundial que t'estava fent. Crec que necessitava estar al camp, però bueno, al final són decisions tècniques. Ells saben millor que ningú com estan els jugadors, entenc que també pesa moltíssim tots els partits que porten. Sembla una tonteria, però a l'alçada de Mèxic no és cap tonteria, i no sé si també per aquí poden influir alguns canvis, alguns jugadors que fiquen, aquí ja desconec, però... Bueno, al final la gent està contenta en general, està orgullosa de la selecció, d'haver passat de fase de grups com a primera, sense haver encaixat gol. De fet, fins ahir, sí. Mèxic no coneixia que era encaixar un gol.
Sí, sí.
Bueno, li competeix amb una Anglaterra que crec que tot i... Crec que està més qüestionat el seleccionador d'Anglaterra que el de Mèxic per als jugadors que ha portat, però Anglaterra de moment està donant la cara. I, bueno, la gent està trista per haver quedat eliminada, però com et dic, està orgullosa de la selecció.
Doncs la mirada mexicana de la Bruna Vilamala. Bruna, gràcies i anem parlant més endavant en el Mundial.
Perfecte. Adéu, bona tarda. Com et dius? Em dic
Xavier. I què veus? Abans de... Vaja, amb l'eliminació de Mèxic ja han caigut dues de les tres anfitriones, el Canadà i ara Mèxic, i aquesta matinada hi ha aquest polemiquíssim Estats Units-Bèlgica, us ho explicava el Roger Arbusà a l'inici del programa, un partit marcat per la decisió de la FIFA d'aixecar el partit de sanció que pesava sobre Balogun per la seva vermella directa en la ronda de setzens de final. La FIFA, per l'article 33, o el número que sigui, ha decidit que li aixecava i, per tant, Balogun podrà jugar aquest partit. Bèlgica, evidentment, ho ha impugnat i fins i tot hi ha hagut una duríssima carta de la UEFA defensant els interessos de la selecció belga. I tot això per què? Doncs perquè Donald Trump ha trucat a Infantino.
Crec que han pres una decisió realment brillant. Crec que la decisió de l'àrbitre va ser horrible i ningú en parla. Parlen de la targeta vermella com si estigués bé. Ningú parla de la decisió de l'àrbitre sobre la targeta vermella. No sabia que coi era una targeta vermella. Quan me'n vaig assabentar vaig dir, esteu de broma? Aquest paio només ha d'aixecar la mà? El teu millor jugador no jugarà la setmana que ve, el proper partit? Vaig dir, ostres, quin poder, això és terrible. Wow, that's a lot of power, that's
terrible. Es que yo de veritat es de no creérselo, o sea, si et diuen fa uns anys que passaria algo así o que podria passar algo así, que un president dels Estats Units truqués al senyor de la FIFA i el de la FIFA digui sí senyor, perquè és que el papelito de Infantino és la marinera, és el seu surf, la seva titella. Fa molta vergonya.
Ja va passar amb l'àrbitre somali, no és la primera.
Però que Trump és un xerif matón, ja ho sabíem, que Infantino és la seva titella, també ho sabíem, i jo el que estic esperant és els jugadors, que són els protagonistes de tot això, traguen en tot, absolutament en tot. I en aquest Mundial, els àrbitres també, que van començar el Mundial en un company seu, el millor d'Àfrica, sense poder entrar al país, està tothom callat.
Tothom s'ho han passat tots.
Em fa molta vergonya.
La situació és tan perversa que la UEFA sembla l'exemple d'ètica i de drets humans, quan la UEFA és la mateixa... No, estic molt mal parlat avui, és igual. La UEFA és la mateixa porqueria que la FIFA, i crec que té raó en el seu comunicat la UEFA, però té nassos que ho faci ella. Jo tenia zero dubtes que Trump ho reivindicaria com a seu. Té zero dubtes. Un altre president això pot fer, i potser fer-ho entre bambalines, que ningú se n'ha anat.
Que sembli un accident.
Però
no.
Ella ha fet una roda de premsa. Sí, li encanta dir que és l'heroi i que ell salva els Estats Units i tal. Per tant, tenia zero dubtes que Trump ho faria públic, i bé, aquí el que queda malament, com diu la Gemma, és Infantino. Jo, Trump, crec que fa el que vol, el que li permeten, i si fos Trump segurament faria coses pitjors. Ara, hi ha d'haver-hi algú que li pari els peus i que digui, no, escolti, vostè és president del seu país, faci el que vulgui al seu país si el voten, però jo, la meva Federació Internacional de Futbol, la dirigeixo... No, aquí no, aquí està agenollat.
És un precedent perillosíssim, perquè a partir d'ara t'expulsen un jugador i amb tot
has
el dret...
Has d'esperar a veure què
anar,
diu.
No, pots anar a reivindicar que el següent partit el jugui, perquè si va algun el juga, perquè el teu jugador no.
Sí.
Això per una banda, i per l'altra... recordo...
Que t'imagina't que aquesta nit va algun marqui.
Vaja, és el màxim golejador dels Estats Units, és bastant probable, és una hipòtesi. Sí. Bé, en tot cas, és evident que, amb perdó l'expressió, els Estats Units juguen dopats amb un jugador que no hauria. I la segona, recordo que quan hi va haver el sideral Rubiales, que el govern espanyol va pressionar perquè Rubiales saltés, es va especular que la FIFA podia vetar que la selecció espanyola jugués perquè no hi pot haver ingerències polítiques. I ara va, i el president dels Estats Units truca perquè traguin una vermella. És que és
de tracar.
És de jutjat de guàrdia. Va, programa Capicua. Hem començat amb el Portugal-Espanya, acabem amb el Portugal-Espanya. Sònia Olearte, hola de nou.
Hola, què tal?
Et prego que amb la màxima brevetat, qui considera la nostra audiència que passarà a quarts?
Doncs 67% Espanya, 33% Portugal, comentaris a Instagram i també a Facebook. El Biel diu, no ho tinc clar, els partits fins ara dels dos equips no m'han entusiasmat. Potser Espanya està una mica millor a mesura que la Mínia Mal s'ha anat recuperant, però necessitarà que algú més l'ajudi o no arribaran gaire en fora més. I acabo, per exemple, amb el Mariano, que diu, espero i desitjo que passi Espanya perquè si Cristiano fa fora del Mundial a Lamine, és evident que necessitaré teràpia intensiva i medicació específica. Avui Lamine ha de retirar Cristiano. El portuguès és un gran professional i tot el que sigui, però avui és el moment de Lamine.
Doncs dos de cada tres oients del Tot Costa pensen que passarà a Espanya, que jo crec que és el pronòstic més repetit. Dani Sanabra, Gemma Herrero, gràcies.
Un plaer.
Una pausa i rematem amb un apunt de Barça i el Tour, ara venim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Un altre cop et diu a mi que el nostre sofà al llit.
Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
Però si aquesta hora la platja està buida.
Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
Val més que en busquem un altre.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat, amb una base sòlida en ciències de la salut. Estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
Hola a tothom.
I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
Cada vespre et fem un resum informatiu del dia en 30 minuts.
A 8:45, Catalunya Vespre, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
De dilluns a divendres, a 8:45,
Catalunya Vespre.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més.
Ningú t'ho explicarà millor.
Víctor Fernández, alias
El Pajarito.
Hi ha futbolistes que no juguen per fama.
És una superació estar aquí.
Ni per diners.
Aquesta lliga no es pot subestimar pas.
Per ells, el futbol és molt més que un esport.
Si me quitasen el futbol, no seria persona.
És com una excusa. Nosaltres igualment podem demostrar que tenim discapacitat, també podem trencar barreres.
Jo estic molt content amb mi mateix.
Nits sense ficció, genuïns, això és una altra lliga. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
El Tour surt de Catalunya i Pogacar guanya. Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Jordi.
Com ha anat això avui?
Espectacular, com els altres dies. Molt intens, molt tens, emocionant, amb un ritme rapidíssim. I vaja, una etapa que no ha decepcionat a ningú. Ha estat realment molt bonica, molt espectacular. Ha costat molt fer la fuga. s'ha fet, ha arribat gairebé fins al final, però per darrere han arribat les feres, els llops, amb Pogacar atacant els últims metres, obrint forat respecte de Vingegaard, victòria d'etapa per a l'eslové per davant del danès, a la general tots dos empatats a punts. Home, allò crec que és Pogacar, però ja veus que la igualtat és màxima i poca cosa més podem demanar.
Molt bé, doncs acomiadem el Tour en aquest gran depart que ens ha fet feliços aquest cap de setmana i fa pinta que Pogacar ens continuarà fent feliços el que queda de Tour. Isaac, demà més, gràcies.
Fins demà.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
Els 30 segons que queden de Tot Costa. Salmo, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Som per explicar un fitxatge del Barça.
Benjamin Kugel, nou preparador físic, és una petició expressa de Hansi Flick, amb qui va coincidir a la Federació Alemanya. Té experiència internacional després de passar per equips d'Alemanya, Holanda i Portugal, i serà un dels preparadors físics de Hansi Flick aquesta temporada.
És moguda a la preparació física del Barça. Gràcies, Salmo.
Adéu-siau.
Gràcies als que han fet possible el Tot Costa d'avui i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Ens trobem demà a les 7, aquí a Catalunya.